Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El futbol és tan cachondo que Vladis Kopotun portava només un gol en 1.285 minuts de Lliga i, en canvi, el Fernando Torres en només 6 minutets en va fer dos. A més, remuntant contra el Fuenlabrada per aconseguir un triomf que pot ser clau, però que de moment no serveix per treure el cap del descens. Vladis, a tot això, va fer dos gols de nou, d'estar allà per empènyer-la. El seu balanç personal, però sobretot col·lectiu, no podia ser més positiu.
A mi m'encanta com a equip a nivell de col·lectiu, en el sentit que juguem molt bé el futbol. El segon gol és gol d'estratègia, però el primer gol és un equip, un golaç col·lectiu, que sortim des de darrere, arribem per fora, arribem cap a l'altra banda, la posem en darrere i ahí estic jo. O sigui, ja et dic, molt content, sobretot per l'equip, però bàsicament perquè juguem un futbol molt bonic i com tu dius, ens hem sabut contraposar contra aquest gol en contra, que ja et dic, una llàstima.
No val aquest 1-2 a terres madrilenyes per sortir del descens, però sí per comprimir més la taula, però que dona gust. Si li donen per guanyat el partit al Sestao River contra el Rayo, per exemple, després en parlarem, 7 equips estarien en només 3 punts, i de tots aquests, 3 són els 3 propers rivals del Sabadell. Pràcticament no cal dir res més.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimarts amb regusta dilluns, a més, estrenant més setmana de tot aquí a l'Hotel Suís i fent-ho amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Atlético de Madrid ha recuperat la quarta plaça de la primera divisió masculina de futbol amb el seu triomf ahir a la nit 1-2 a Villarreal amb un gol a les acaballes de Saúl. A més, José Luis Munuera Montero, xiularà aquest dissabte a la final de la Copa del Rei entre l'Atlético Club i el Mallorca. Estarà assistit al VAR per Prieto Iglesias, segons la designació que ha publicat aquest migdia la Federació Espanyola. I a segona federació, amb la derrota a Terrassa, la Nucía ha baixat a tercera. Dos descensos seguits. L'exarlequinat Fernando Pajarero és un dels jugadors de l'equip alacantí que ha publicat un comunicat en el qual expliquen que van deixar els seus cotxes dins les instal·lacions del Camilo Cano i que quan van tornar de matinada del partit se'ls van trobar amb les rodes punxades. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem com queda el panorama a la primera federació després del postpartit del Fernando Torres amb aquest dolç regust de l'1-2 a Fuenlabrada, però que paradoxalment no va servir per sortir de la zona de descens. També, entre d'altres històries, parlarem de la Sweet Cup, celebrada aquí a Sabadell en els últims dies, i també del Campionat de Catalunya de Joves de Tenis Taula, que va tenir com a seu el Pavelló Nord.
L'actualitat de la primera ref.
Continua el frec a frec entre Pau Víctor i Jesús de Miguel. Amb el gol a tajonar, l'exarlequinat torna a igualar el punta del Castellón com a pichichi de la Lliga. A les dues, per cert, compareix Cheikh Sarr en roda de premsa després dels insults racistes que hauria rebut el porter del Rayo Majadahonda a Sestao, a les Llanes, motiu de la suspensió del partit. Un altre porter, Miguel Bañuz, destacat per les xarxes socials de la Cultural Leonesa, 16 porteries a 0 i més de 345 minuts seguits sense encaixar. L'últim gol que va rebre, de fet, va ser a la nova Creu Alta, obra de Marcos Baselga. I Pol Roger viu el seu millor any a l'Intercity d'Alacant. 4 gols i 5 assistències per l'exarlequinat. És el protagonista del cartell d'aquesta setmana del partit contra el Castellón, en el qual els socis alacantins tindran dues entrades més gratis.
La notícia curiosa.
El Castilla va guanyar l'Estadi Balear a Palma de Mallorca amb un gol curiós, podríem dir. Quan la pilota estava a punt d'entrar, un aficionat balearico va tirar un segon esfèric dins del terreny de joc, provocant un petit moment de confusió. Hi havia dues pilotes dins de l'àrea, és ben cert, si bé no influïa massa en el desenvolupament de la jugada.
De quin partit no estarem pendents?
Del Central Córdoba contra el Quilmes, a les 9 de la nit. Hora d'aquí, Copa Argentina.
I a les xarxes socials.
Un dels protagonistes avui a l'Hotel Suís, Vladis Kopotun, i també David Astals, a Montilivi, veient el seu excompany Sergi Altimira, el Girona Betis de primera divisió. I posats a veure partits d'ex, Aníbal Zurdo va piular des del Fernando Torres veient el Fuenlabrada Sabadell dissabte. Per poc no es va donar un cas especialment anecdòtic. És l'autor de l'últim hat-trick a segona A contra l'Almeria i estaria veient un nou hat-trick arlequinat. Vladis fins i tot va tenir una volea per fer el seu particular triplet, però Aníbal continua a dia d'avui sent l'autor de l'últim hat-trick del Sabadell en Lliga. Vladis es va haver de conformar amb un doblet.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exàrbitre de la ciutat i que va estar a uns bons anys, a primera divisió. Avui és l'aniversari de Llonc Andreu.
L'enquesta.
I acabem preguntant per qui va ser el millor del Sabadell a Fuenlabrada. Com sempre, votació oberta fins les dues, amb l'etiqueta AXMVP946.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, anem a estrenar el mes d'abril. Ho fem encara dins la zona de descens, però no sé fins i tot si el Sergi em compra l'argument que ja va bé si està el Sabadell dins la zona de descens, si això ha servit com a mínim per comprimir encara més la classificació amb equips que estaven bastant allunyats fa poques setmanes i que ara estan ja de ple en aquesta lluita. Si li donen al Sestao River com a guanyador el partit contra el Rayo Majadahonda amb tota la polèmica que hi ha hagut amb els insults racistes al porter dels madrilenys Cheikh Sarr, etc. Doncs bé, si li donen el més 3 a l'equip basc, estaríem parlant de 7 equips en només 3 punts, 5 en només 1, entre els quals el Sabadell i també els seus 3 propers rivals a la Lliga. O sigui que pràcticament que ens cordem ja el cinturó, que comencem a preparar psicològicament al personal perquè tocarà patir de valent en el que queda de temporada, especialment les properes setmanes. Però vaja, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per no embolicar-me més, comencem setmana bastant curta entre el festiu d'ahir i el fet de jugar dissabte. De fet, avui mateix ha estat dia de tornada a la feina pels jugadors arlequinats.
Sí, entrenament a la nova Creu Alta. No és res estrany això de tornar en dimarts. El que passa que, com comencem la gran majoria de setmana avui, queda un pèl de descompensat tot plegat i, sobretot, com dius, el fet que dissabte hi hagi partit encara ho escurça tot una miqueta més. Tot això a mig camí, anem a dir-ho així, entre aquest partit de dissabte, el primer dels tres seguits que venen ara contra rivals directes, que ja ho són tots ells, del Sabadell en aquesta zona baixa, aquest partit de dissabte davant el Teruel, i de pas, i per allò de no haver-nos retrobat encara des de llavors, doncs amb aquesta ressaca, dolça ressaca, que va deixar com a mínim el resultat. Després la resta no van acompanyar, o sí, depenent com vulguis veure la interpretació, però al final, recordant aquesta victòria de dissabte al Fernando Torres de Fuenlabrada, a més, amb la remuntada inclosa, i ja de pas, anem a dir-ho tot estadísticament parlant, Adri, per trencar aquest últim mes que portava el Sabadell sense saber el que era sumar de 3 en 3.
Veníem d'una setmana en la qual molts marcadors havien afavorit el Sabadell. Aquesta setmana s'ha donat una circumstància curiosa i que segurament respon allò que diem sempre, que quan arriba l'hora de la veritat, els que estan amb l'aigua per sobre del coll rendeixen, no saps ben bé per què, millor que els que viuen amb certa tranquil·litat. Hi havia una escletxa oberta amb el Sabadell pràcticament en el límit de feia 2-3 setmanes, i els que estaven per sobre, en els partits que tenien, van acabar punxant: el Cornellà contra el Depor, el Real Unión contra el Teruel, etc, etc. O Osasuna Promeses contra el Barça Atlètic, passant d'un 2-0 a tajonar a un 2-3. I, en canvi, els que venien per darrere, si li donen el partit per guanyar al Sestao, més el propi Teruel que ja hem comentat, més el Tarazona amb la seva victòria contra el Celta Fortuna, amb un punt de polèmica perquè li anulen un gol al filial vigués que déu-n'hi-do, Però si veus la taula, ara ja sí que ni escletxes ni històries. Aquí tothom en un mocador.
Sí, en el cas del Sestao Rayo Majadahonda, com diria algú, o els dos o un dels dos havia de no sumar a l'espera del que pugui passar, és evident que els madrilenys han sortit pitjor parats de tota aquesta jornada. De fet, són els que es queden ja sense puntuar, juntament amb la Sociedad Deportiva Logroñés. Diríem que els dos equips que van clarament de baixada en aquesta zona baixa. Després, aquest grup intermig del qual, doncs, Cornellà, Real Unión, el propi Osasuna, s'hi han sumat a la festa, i mira què et dic, gairebé llançaves la pregunta a modo de recordatori o de reflexió personal. Benvinguts a la festa, si és que el Sabadell d'ara per ara no ha de poder sortir. Però bé, en tot cas, el conjunt arlequinat que sí que va fer la seva part de la feina del cap de setmana, que va fer el que li tocava, que era guanyar, i beneïda victòria la que es va aconseguir el Fernando Torres, veient com va acabar anant tota la jornada 30, i a més, en aquest cas, com diem, refent-se d'un inici de segona meitat dolent, sobretot per haver encaixat aquest gol, un gol amb un punt d'infortuni, si vols tu, però el gol de Raúl Hernández, que va posar les coses molt complicades. Això sí, després el Sabadell va tenir reacció, i reacció ràpida, que és el que requereix en situacions com la que està vivint ara mateix l'equip d'Òscar Cano, amb un nom propi, del qual en parlem segur d'aquí una estoneta, Adri, que no pot ser un altre que el de Vladis Kopotun, perquè l'ucraïnès va acabar signant els dos gols de la victòria, va acabar donant ell solet, evidentment acompanyat de l'equip, però va acabar signant ell els dos gols que van significar aquesta reacció davant el conjunt de Fuenlabrada.
Numèricament, per acabar d'ubicar-nos, en el 48 va marcar Raúl Hernández pel Fuenlabrada, en el 54 i el 60 la reacció ràpida en qüestió de 6 minuts amb les dianes de Vladis Kopotun, que ja ho dèiem el mateix dissabte al Fernando Torres, va donar la sensació que gairebé va pair pitjor el Fuenlabrada. No em diguis si perquè ja ho vam veure tot molt encarrilat o el partit allà on el volien i es vam quedar amb un pam de nas amb l'1-1 momentani i de seguida amb l'1-2 de Vladis també, però jo vaig tenir la sensació que així com el Sabadell li va costar un, dos minutets i prou digerir el gol rival, el Fuenlabrada va quedar bastant estabornit, eh?
Sí, i fruit d'això, doncs, aquest resum final gairebé que tot queda molt bé emmarcat en la capacitat de reacció que va tenir l'equip, que ve a refermar allò que ja estàvem veient des de feia setmanes, o ara ja fa mesos, des de l'arribada d'Òscar Cano, que és aquest canvi de mentalitat que ha patit el Sabadell, un equip que en la primera meitat de la temporada, anem a dir-ho així, es desfeia en el moment que les coses se li posaven realment complicades, i per contra, ara té aquest, salvant alguna desastrosa excepció, té aquesta capacitat de refer-se ràpid, de saber fer un reset immediat i de poder, com va ser el cas en aquesta circumstància del camp del Fuenlabrada, de saber capgirar la situació. De fet, més enllà d'altres aspectes, avui recuperant algun dels moments d'Òscar Cano i de les seves declaracions en el postpartit d'aquesta victòria, gairebé era l'aspecte, l'argument que més destacava el tècnic granadí del seu equip. Aquesta capacitat mental, aquest gir que ha viscut el Sabadell, que ara és capaç d'enfrontar-se al que pugui venir, sigui com sigui, i sigui tan complicat com li pugui ser.
Es increíble, ¿no? El cómo han cambiado los estados de ánimo en el equipo, ¿eh? Es decir, no hay nada que no haga tanto daño como para bajar los brazos, ¿no? Y es lo que digo siempre, este equipo ha sufrido tantísimo durante tantísimas jornadas que ya ha hecho callo.
Doncs és una frase que ja donarà gairebé per fer una samarreta, eh? Perquè l'ha repetit per activa i per passiva, allò d'este equipo chocallo, de tot el tram inicial de Lliga i com el Sabadell sap refer-se a situacions fotudes, com per exemple un 2-12. Jo et diria, Sergi, de seguida anem amb Vladis Kopotun, que la paraula de Fuenlabrada és alleugerits. Primer, abans de saber com anava la jornada, perquè treies la llosa de la derrota contra l'Arenteiro, dels dos gols a última hora de la Cultu i del Depor, d'aquest 2-12 i un mes sencer sense guanyar, i per fi tornaves al camí de la victòria i fins i tot remuntant, però vist en perspectiva i amb els dies que han passat ja, alleugerits, perquè tu veus la classificació traient-li 3 punts al Sabadell ara mateix, i compte com podríem estar ara, eh? O sigui que al final alleugerit de dir sort que vam guanyar Fuenlabrada, perquè tot i no sortir del descens ens hauríem quedat un pèl despenjats.
Sí, s'hagués quedat l'equip, doncs això, a 3 puntets sense anar més lluny de la zona de tranquil·litat o de la zona de permanència que continua marcant el Tarazona i que ara mateix doncs té, tiro de memòria, diria que és Osasuna, Tarazona i Sabadell, els 3 equips que comparteixen aquests 33 punts a la classificació. Per tant, el Sabadell no només està empatat amb el primer equip que se salvaria, sinó que ho està també amb el immediatament superior, en aquest cas, que és el filial del conjunt navarrès, precisament la propera visita que haurà de fer el Sabadell d'aquí a dues setmanetes a Tajonar, davant el conjunt que entrena l'ex de Reusenc, entre molts altres, Santi Castillejo. Per tant, sort va tenir el Sabadell, no per remuntar, sinó per guanyar, perquè la jornada s'hagués posat realment molt i molt complicada veient la resta de marcadors.
Va, anem a parlar del nom propi en majúscules de dissabte, Vladislav Kopotun Vladis. Parlàvem, de fet, sota la coberta de la banqueta del Fernando Torres, perquè estava plovent en aquell moment a terres madrilenyes, amb Vladis Kopotun. Teniu tota la conversa sencera des de fa uns dies a radiosabadell.fm amb el golejador per partida doble del Sabadell a terres del sud de Madrid. He buscat la dada d'avui, eren 20 i escaig partits, Sergi. 1.285 minuts de Vladis, comptant els primers 54 de Fuenlabrada, un gol. Un gol en 1.285 minuts, i en canvi en 6 minuts el futbol té aquestes coses. Doblet de Vladis Kopotun, jo crec que per treure's unes quantes pedres de les que portava la motxilla, perquè la confiança la tenia, el protagonisme el tenia, se sent important i amb aquest punt de suport del cos tècnic, participant en moltes jugades claus de l'equip, fins i tot amb 4 assistències, però el que era marcar, només n'havia fet un i a Zubieta.
Sí, i això que havia tingut ocasions i ens havíem fet un fart de veure Vladis negat de cara a gol amb ocasions molt clares. De fet, en el mateix partit del Fernando Torres en va tenir una altra prèvia als dos gols a la primera meitat, on el xut li va quedar molt creuat en una d'aquelles accions que ja ens té acostumats al davanter ucraïnès, d'inventar-se una jugada ell sol contra el món, acabant rematant a porteria, però en aquest cas, com diem, sense el punt d'encert. Va respondre així a aquesta confiança que diu, sobretot la d'Òscar Cano, des de l'arribada del tècnic andalús a la banqueta del Sabadell, aquesta titularitat que va començar sent una sorpresa al Reino de León i que s'ha acabat convertint en un habitual setmana rere setmana, si traiem la d'ara fa un parell de setmanetes, quan va haver de complir cicle per sanció i, evidentment, no va poder jugar. Però bé, en tot cas, preguntat Òscar Cano per aquesta evolució de Vladis Kopotun, molt bé i molt content, això sí, fins i tot destacant que té marge de millora encara per acabar de fer allò que estaves comentant ara, l'encert de cara a gol que se li està resistint.
Este es muy bueno, es un chaval muy generoso, un chaval que siente muchísimo la camiseta, el escudo que representa la ciudad, es un chaval que desde que sale a calentar no para de correr y bueno, y ese esfuerzo, esa cantidad de esfuerzo que hace, pues cada vez va encontrando a través de la experiencia una mayor calidad, ¿no? Cada vez se mueve mejor, cada vez incordia mejor, cada vez se queda mejor la pelota y asiste a los compañeros, y le queda ese paso, si de verdad queremos ver a un Vladis más grande, pues de acierto de cara a portería, ¿no?
Explicació molt bona, d'Òscar Cano. Aquí hi ha gent que té un talent innat pel gol i després hi ha gent que se l'acaba cuinant a foc lent a mesura d'anar picant pedra, i és el cas de l'ucraïnès, del de Kobel, que té aquí moltes curiositats, Enguany no ha marcat a la Nova Creu Alta encara, per exemple. 3 gols als 3 fora de casa, i fins i tot li feien broma, entre moltes bromes que li van caure dissabte, que va haver de fer un doblet amb la samarreta de l'any passat. Va jugar al Sabadell, recordem, de groc, llampant i negre allà al Fernando Torres.
Sí, i esperem que aquesta fortuna la pugui fer servir també amb la samarreta arlequinada a casa, però sobretot partint de la base que d'aquí a un mes toca jugar un altre cop de groc i negre a Salamanca. Home, si no vol esperar tant, també que ho agrairà l'equip. Però en tot cas, li preguntàvem al final del partit, aquesta conversa que destacaves, Adri, que vas mantenir amb el propi Vladis Kopotun, parlant d'aquests dos gols, d'aquesta confiança, del fet de donar aquesta victòria i també d'aquest punt d'agraïment. Deia Òscar Cano, que és un jugador generós, no només en quant a assistència, sinó també a l'hora de repartir mèrits per partida doble aquesta vegada. Primer, l'assistència de David Estals, que va suposar el gol de l'empat, després l'assistència de Carles Salvador, que li va deixar en safata l'acció de l'1-2. Però, al final, més enllà d'aquest agraïment, un jugador com ell, un home d'àrea, un nou, ha d'estar on li toca.
Soc el davanter i, doncs, aquestes són les situacions on haig d'aparèixer, on haig d'estar. Ja et dic que avui he estat acertat, avui l'equip ha estat sobretot molt bé, llàstima aquest gol en contra, però molt content per la victòria.
I espera't que no només en va fer dos, sinó que va estar a punt, i ja estava Roger Benet, no sé si agafant el camí de França per fugir o no, però en tot cas va estar a punt de fer un hat-trick. Va tenir una acció en la qual va tenir les seves botes forçada, això sí, però l'acció del possible 1-3, que hagués segurament significat, a més, la sentència del partit. Ell mateix reconeix que anava molt forçat, que la rematada no va ser bona, però que la va tenir.
Una llàstima, perquè m'ha quedat una mica amunt i amb l'esquerra. Em van dir els companys que després potser tenia una mica de temps per fer alguna cosa més, però bueno, aquesta és una jugada d'àrea que haig d'acabar i bueno, enguany no ha entrat.
Doncs posant-se deures encara, i fins i tot el dia que havia fet un doblet, per cert, amb assistències de Carles Salvador, com deies, i de David Estals, que és la sisena de la temporada del Xino, que va fer un autèntic partidàs, per si ja la setmana passada no vam comentar prou com el vam trobar a faltar a casa contra l'Arenteiro, ell es va encarregar de fer un autèntic partidàs allà a Fuenlabrada per esvair si algú encara tenia algun dubte al voltant de la figura del de bienvenida del sabadellenc pràcticament tota la vida, excepte el naixement, David Estals. Una més de Vladis, perquè evidentment, i en concret dissabte va ser una bona mostra, s'havia generat un cert debat al voltant de per què no jugava pràcticament mai Manel, les moltes oportunitats que havia tingut Vladis, sobretot, insistim en el que diem sempre, que pot ser un termòmetre posat allò entre cometes, el tema de les xarxes socials, perquè al final xarxes socials no sé si és exactament un altaveu de la realitat del club com a tal, però sí que, per exemple, a X s'havia generat un punt de debat de dir Vladis ha de ser o no ha de ser el davanter centre titular d'aquest centre d'esport Sabadell, veient com es trenca la cara, però com després no veu porteria amb facilitat. Doncs enmig d'aquest debat, no sé si per callar boques o no, però Vladis Kobotun va posar més arguments sobre la taula amb aquests tres gols.
Sí, i un debat pel que sembla que ell viu amb normalitat i fins i tot amb aquell punt de naturalitat de saber què és el que toca. Al final, el davanter pot estar per moltes coses, però una d'elles, i gairebé la principal, hauria de ser el fet de marcar gols. Per tant, fins ara només n'havia fet un, el de Zubieta que comentàvem, dissabte en va fer dos en un sol partit, però, insisteixo, per Vladis Kopotun, un debat que és lògic que es produeixi, un debat que és normal, i en aquest sentit, doncs bé, un debat que entoma, com dic, amb certa normalitat.
Jo crec que és inevitable, no? Com tu dius, soc el davanter, al final la tarea, com es diu, és fotre gols i no havien arribat encara, bueno, d'aquesta forma. Però ja et dic, juguem un futbol molt bonic, combinatiu, que si tot es fa bé, les pilotes acaben arribant i avui ha sigut un dia d'aquests i ja et dic, molt content individualment i sobretot per l'equip.
De seguida parlem de la part social de la pel·lícula, però ja us avanço que hi ha iniciativa per intentar afavorir la presència de públic aquest dissabte a les 4 a la nova Creu Alta, però anem primer amb l'apartat esportiu per rematar-lo pensant en el futur. Sabadell-Teruel, aquest dissabte a les 4. Osasuna Promesa-Sabadell, el següent diumenge, és a dir, 8 dies més tard, a les 12 a Tajonar. I un dissabte més tard, és a dir, 6 dies després de la cita a Terres Navarreses, Sabadell-Cornellà, ara mateix tots en un mocador de menys d'un partit de distància. Per tant, estem parlant del moment absolutament decisiu de la temporada. Deien la setmana passada que ja havíem entrat en l'últim quart de la Lliga, Sergi, però és que després de guanyar Fuenlabrada, ara va la cosa de veritat. Ara tres duels directes, quina trilogia que ens ve.
Sí, i tots transcendentals, per Òscar Cano, per l'equip i gairebé per tots els que estem en aquesta història, començant per aquest partit davant el Teruel, que com dius, rival directe, ara mateix només dos per sota del Sabadell. Amb bona dinàmica, tots dos en aquesta segona volta, amb les seves excepcions, evidentment, però déu-n'hi-do la reacció també que ha tingut el conjunt del Baix Aragó, i sobretot amb un partit d'aquells com els que li vindran de seguida al Sabadell, que diu el tòpic que són de 6 punts, sobretot per la importància del que tu sumes, i tan important o més pel que un rival directe deixa de sumar. No es pot fallar, encara que mirant a tot el que vindrà, està clar que d'ara fins al final, o gairebé fins al final, diu Òscar Cano, que tots són partits de duels directes on tu i els rivals que tens en aquesta zona baixa ens hi anirem trobant gairebé setmana rere setmana.
Si uno mira los partidos de las tres, cuatro siguientes jornadas, vemos que todos los de abajo nos enfrentamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que no se va a definir definitivamente, pero sí que nos vamos más o menos a situar en, y a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Porque todo puede acabar igualado. Yo soy de los que pienso que cada partido ahora sí que es verdad que cobra una trascendencia enorme, porque son partidos de que tú sumas y los demás, porque son rivales directos, no. Pero que esto se va a alargar mucho.
S'allargarà molt i no només estaràs pendent de tu. O sigui, al final el duel directe és una evidència, el partit six-pointer aquest que diuen els anglesos de 3 punts que tu sumes, 3 que deixes de sumar al rival, és una evidència, però és que a sobre no seran els únics duels directes de la jornada.
Sí, i en aquest sentit gairebé direm que després de moltes setmanes preguntant als jugadors si són de mirar la classificació, si són de fixar-s'hi què fan els altres, si són de mirar i fer càlculs o fins i tot fer alguna travessa interna d'aquest guanyar aquí o aquell sumar allà, no arriba tant segurament, però reconeix Òscar Cano, com dius, que toca estar molt pendent del que fas tu, d'això segur, però també sense defugir que estaràs molt i molt pendent, que ja ho estan de fet, a què fan els rivals directes i que els mòbils treuen fum.
El que juega primero, pues evidentemente tiene, todos tenemos la obligación de ganar, pero tiene esa presión de decir, hostias, y los que juegan después, pues esperan un poco a ver, ¿no? Es decir, todos estamos colgados al teléfono, a las distintas aplicaciones que hay para mirar los resultados, porque esto no depende solo de lo que haga uno, sino de lo que hagan los demás, porque hay 20 contendientes, ¿no? Por tanto, vivimos pegados al teléfono y la parte final del campeonato más aún.
Fins i tot algú que transmet aquesta imatge d'estar poc enganxat a aquestes coses com és Òscar Cano reconeix que està pendent de tot el que succeeix en aquest tram final de Lliga. Has mirat números del Teruel ja, per cert, Sergi, o no?
Sí, els he mirat per sobre.
Em sembla impressionant la dada fora de casa de l'equip aragonès.
Des de l'octubre, eh?
Sí, sí.
Tira números.
Hi ha un matís, que és que l'última derrota fora de casa és al camp del Valle de Hues en partit de Copa, 1-0. Però si mirem només la Lliga, són 10 jornades, 10 desplaçaments, 10 sortides, que no perd el Teruel, i això que l'hem tingut durant bona part d'aquest tram com a cué, és veritat que ha perdut 5 a casa, a Pinilla, i això provoca també que estigui tan a baix. És cert que ha empatat moltíssim i ha guanyat molt poc, però, ostres, els rivals són els que són, eh? O sigui, vaig en ordre cronològic, 2-2 a Zubieta contra el Sanse, 0-2 contra la SD Logroñés, 0-2 a Tarragona contra el Nàstic, 3-3... a Barreiro contra el Celta Fortuna, 1-1 contra l'Arenteiro, 1-1 a les Llanes, també contra Unionistes, és que vas tirant cap enrere Promeses, Tarazona, Cornellà, has de remuntar-te el 15 d'octubre, si et serveix com a precedent, a Catalunya, aquí ben a prop, a Sant Joan d'Espí, al Johan Cruyff, per veure un 1-0, tampoc molt sobrat, del Barça Atlètic aquell dia contra el Teruel. Impressionant que un equip que ha anat pràcticament tota la Lliga en zona de descens porti 10 sortides seguides sense perdre.
Sí, el gran problema del Teruel d'aquest any són aquests 16 empats que porta en tota la Lliga. És que, clar, és el 50% de partits els ha empatat, amb la qual cosa, doncs, el que sempre hem dit de les lligues de 3 punts, quan tu n'empates tant, al final és una rèmora que vas arrossegant, és una motxilla que et va pesant, que no et deixa sortir, i això és part del problema. És cert que només ha perdut, com deies, aquests dos partits. És cert també que n'ha guanyat molt poquet fora de casa, per tant, pots agafar el que vulguis. Ara mateix, el més important, però, és recordar que en el partit de la primera volta va haver-hi un empat a 2, que també s'haurà de tenir molt en compte de cara a hipotètics desenllaços amb els averajos i totes aquestes circumstàncies que es puguin donar.
Pot ser que no en tinguem cap guanyat encara? Empatats uns quants, però sí. Guanyat, crec que fins i tot Fuenlabrada la vam empatar.
Definitiu no, clar. Fins i tot el que tenies molt encarat el vas acabar tirant per la borda, en aquest sentit, que és el de les Llanes davant el Sesto River. Però bé, més enllà d'això, la importància d'aquesta circumstància i més enllà d'això també, doncs, assumir aquest punt de tranquil·litat, de calma i gairebé de consciència realista, que ja fa setmanes, gairebé des del principi, que Òscar Cano va deixar gairebé com a filosofia, com a acte de fe per tots plegats, de saber que això va per llarg, que segurament el Sabadell haurà d'esperar fins al tram final de la temporada, les últimes jornades, per acabar de saber si assoleix l'objectiu de la permanència. Per tant, des d'aquesta tranquil·litat i des d'aquesta calma de saber que això pot anar per llarg, doncs per Òscar Cano encara se li afegeix un extra a la, en els somnis de desitjos, que és el de ja posats i pensant en aquest tram final de temporada, si pot recuperar efectius en el capítol de lesionats, millor que millor.
Hay que mantener la calma, hay que estar entero y saber que lo único importante es lo que tenemos frente a nuestras narices, lo que queda por nuestra nuca ya no importa de nada, porque no se puede modificar, ¿no? Por tanto, vamos a intentar, ¿no?, ir, aunque sea un tópico, partido a partido, pero más que partido a partido, ver si a ver si podemos de una vez recuperar a Moyano de sus molestias, recuperar a Guarda de sus molestias, recuperar a Melilla de sus molestias, que le quede una semana menos a Marcos Baselga, y a ver si podemos afrontar, si la desgracia de las lesiones, las siete, les 6-7 últimes jornades, que serà una muy buena noticia.
Doncs 6-7 últimes jornades, estem parlant que Òscar Cano fa referència de tajonar cap endavant, per entendre'ns, sense comptar el partit d'aquesta setmana. Si bé és una setmana per estar molt pendent, Sergi, dels Amelivia, dels Moyano, que ja podrien estar al caure, eh? Si no per aquest partit, pràcticament.
Un pèl just, potser per aquest partit, i sobretot per la importància que té el partit de dissabte, com per córrer riscos, però sí que és evident que estem ja en el tram final d'algun d'ells, com a mínim, amb algun altre interrogant, com pot ser el de Baena, de no saber ben bé quan el de Torrox podrà completar una setmana de normalitat en quant als entrenaments i, per tant, podrà estar a disposició d'Òscar Cano de cara a les cites que li queden a l'equip d'ara en endavant.
Pensava els tres següents que tindrà el Sabadell ara, i segurament el d'aquesta setmana és el que més comparteix amb el Sabadell aquesta sensació, no sé si es pot dir així a aquesta hora, d'haver menjat tanta merda aquesta temporada que no vindrà d'aquí ara ja, perquè el Teruel, igual que el Sabadell, si alguna cosa té enguany és que s'ha acostumat a viure aquí en el límit i amb l'aigua per sobre del coll i despenjat a la classificació i amb més vides que un gat, i per tant aquí el Sabadell i el Teruel tenen aquesta sensació compartida. Ho dic perquè pensant en Promesa sobretot, fins i tot aquesta última setmana al Fuenlabrada, veurem si s'acaba implicant en les properes setmanes o no a la part baixa, però el tenim ara a 5 punts de distància. Cornellà d'aquí a 15 dies. Sí que són equips que s'han vist per moments amb un cert marge, amb un cert coixí, i que en canvi l'han perdut.
Sí, han perdut aquest avantatge que portaven respecte a un grup que, com estem veient i com hem anat repetint, no s'ha despenjat ningú encara. Realment, a diferència d'altres temporades, encara no pots donar per mort definitiu ni a l'ASD, tot i que té una pinta perillosa, ni al propi Rayo Majadahonda, insistim, que encara també té pendent saber el desenllaç, a veure com que acaba decretant el comitè de competició de tot aquest lamentable capítol viscut a les Llanes el passat dissabte. Però bé, en el cas dels lesionats, com deia Madrid, pendents de com evoluciona la setmana, en el cas de la resta de l'equip, doncs demà a continuar entrenant. Avui ha estat a l'estadi, a la Nova Creu Alta, demà serà Sant Oleguer, el Josep Molins. Després, per cert, roda de premsa de Jordi Calavera. Escoltarem el de Cabra del Camp, escoltarem el tarragoní i el podrem seguir, si no hi ha cap contraordre, en directe aquí a l'hotel, pensant en aquesta cita de dissabte, per la qual, per cert, avui, Adri, s'ha parlat d'iniciatives. El club ha posat en marxa una iniciativa per intentar promoure el moviment. Hem de partir la base que l'horari i el dia, home, no serien els millors. Dissabte, 4 de la tarda, dia laborable, veurem quina és la resposta de públic. Segurament, pensant en tot això, el club ha posat avui aquesta, en marxa aquesta campanya, que cada abonat del Sabadell, cada soci del Sabadell, podrà retirar una entrada de franc, una entrada gratuïta per convidar qui vulgui, per fer una mica més de caliu de cara a aquest partit determinant, no decisiu al 100%, però sí molt important de cara al desenllaç de la temporada.
I una més, ara ho comentava el Sergi, feia un petit spoiler, encara la Primera Federació dissabte van viure un desagradable incident a les Llanes, a Sestao, al partit entre el River i el Rayo Majadahonda. Per si heu anat molt desconnectats en aquesta Setmana Santa, es va quedar ajornat al minut 84, quan el porter visitant, Cheikh Sarr, va saltar a la graderia per enganxar-se amb un aficionat local que li hauria cridat insults racistes, segons explica el mateix porter senegalès. L'Ertzaintza investiga el cas arran de la denúncia presentada pel mateix Sar. L'àrbitre García Riesgo, que per cert és el de Barreiro del Sabadell, de les tres expulsions al penal, etc., o el del Sabadell Cultural de fa poques setmanes. Doncs l'asturià va expulsar a Sar per haver saltat la graderia i haver agafat pel coll un aficionat local. Els madrilenys van marxar a vestidors i es van negar a sortir per acabar el partit. Després, en un comunicat, van expressar una profunda preocupació, parlo de cites literals, i desacord amb la falta de sensibilitat del col·legiat, i ara s'és a l'espera del que resolgui la Federació Espanyola, en un duel a més directe per la permanència i que de retruc, per tant, afecta la resta d'equips implicats en la lluita per la permanència, començant pel mateix Sabadell. Un dels que es va posicionar a xarxes socials és el sabadellenc i exarlequinat Sergi García, jugador del Rayo. L'acabaven de substituir feia 3 minuts, per tant, va veure tot això des de la banqueta i deia a les stories d'Instagram que era una vergonya insultar pel color de la pell i que l'àrbitre els obligués a acabar el partit. Hem contactat amb el fill del Flaco, amb Sergi García, ha declinat bàsicament per una raó ben senzilla, que és que el Rayo Majadahonda ha preferit que hi hagi dos canals per comunicar qualsevol cosa que tingui referència amb el que va succeir a les Llanes. Un, el propi Cheikh Sarr, que compareix d'aquí a 20 minuts. Per tant, hi ha roda de premsa del porter senegalès. L'altre, el capità, Jorge Casado. La resta no parlarà d'aquestes històries. Tampoc Pelayo Suárez, l'altre exarlequinat, o un dels altres exarlequinats, com Alberto, que teníem allà al Rayo Majadahonda. Però sigui com sigui, Sergi, d'entrada, si de debò van haver-hi aquests insults, són greus i plou sobre mullat en el futbol espanyol en general, després... és que és una papereta d'agafis com l'agafis, perquè ara jo no sé què et diu el nas de què passarà amb aquest partit en concret, amb Cheikh Sarr, amb el Rayo Majadahonda per negar-se a sortir, però déu-n'hi-do el tema que hi ha sobre la taula.
Sí, és una papereta complicada. Evidentment aquí et trobes amb un cas, no direm malauradament únic, ni molt menys el primer de tots plegats, però aquí caldrà veure com es desenvolupen els esdeveniments. D'entrada, perquè Cheikh Sarr va estar ben expulsat, reglament en mà, no hi ha cap mena de dubte. El que apela el Rayo Majadahonda té la seva part de lògica també, apel·lar a aquest punt de sensibilitat, d'empatia, anem a dir-ho així. Malauradament, o no, aquests casos tenen una resolució habitualment molt evident, que és que els 3 punts es quedaran a Sestao si és que no obliguen a acabar aquests 6 minuts, que seria fins i tot la part més lògica, a porta buida. És a dir,
I sense porter.
I sense porter, evidentment.
Perquè no quedaven canvis, ja.
Ja no li quedaven substitucions. Per tant, un jugador del Rayo Majadahonda hauria de jugar aquests últims minuts. Crec que és la part més evident del que passarà. I a partir d'aquí, doncs, malauradament, què pot passar? Doncs que la sanció al Sestao River acabi amb una sanció econòmica per un costat i de tancament, no sé si de tot el camp, però alguna vegada ha passat, Adri, tenim el cas de Mestalla més recent amb l'episodi de Vinícius, que puguin tancar aquella graderia, aquell fons de diria que és gol nord de les Llanes, i per últim que en el cas de Cheikh, per molt que s'hi posi, li caurà en alguns partits de càstig.
És que l'àrbitre recull intent d'agressió un cop l'expulsa al mateix col·legiat.
Sí, també. Sí, és evident. A part, el jugador, per les hores que han passat ja, els dies que han passat, ha reconegut l'error, ha reconegut que va perdre els nervis fruit de tot aquest episodi, que tot neix de l'insult racista, o del presumpte insult racista, perquè també el que queda molt clar...
Aquesta és una altra. A veure d'on treus proves, ara.
Correcte, que no hi ha cap prova que s'hagi pogut trobar, ni visual ni auditiva, de que hagi existit aquest presumpte, anem a dir-ho així, atac racista al porter del Rayo Majadahonda. Cal dir que no hi ha ningú que reaccioni, crec jo,
així,
com fa Cheikh Sarr, si no existeix cap mena de provocació molt greu, perquè si alguna cosa estan malauradament acostumats als porters, sigui la seva pell del color que sigui, és que els hi puguin dir de tot des de darrere d'una porteria, i és evident que la reacció del porter, en aquest cas del Rayo Majadahonda, no és fruit d'un insult qualsevol o d'un retret qualsevol, però bé, per posar-hi solució de manera molt, però molt complicada a la reacció que va tenir d'entrada el porter, la reacció després del Rayo Majadahonda de no voler tornar al terreny de joc, i de veure com aquest partit segurament, insisteixo, tret d'alguna sorpresa majúscula, s'acabarà jugant aquests últims 6 minuts més l'afegit amb tota la circumstància de que el Sestao River va capgirar el resultat i ara mateix va guanyant 2-1, per tant molt probablement els punts s'acabin quedant a terres biscaïnes.
Doncs escoltarem a Txixar avui a veure què s'explica el porter senegalès del Rayo Majadahonda. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Publicitat i la tornada entre d'altres, Sweet Cup o el Campionat de Catalunya de Joves de Tenis Taula.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tres quarts clavats de dues. Durant aquests dies festius de Setmana Santa, el futbol no s'ha aturat aquí a la ciutat de Sabadell amb la celebració de la Sweet Cup. Va ser-hi el Sergi Parc i la veritat és que va tornar encantadíssim. Què tal, Sergi, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Amb Sant Oleguer com a escenari de les finals de les 5 categories que hi havia en guany al torneig i que s'ha convertit en el més gran, que es diu aviat, d'Europa, de futbol femení. I allà, insisteixo, vas poder viure les finals també en directe. Suposo que ambientàs i futbol de primera categoria.
Sí, molt bon ambient a les graderies de les instal·lacions de Sant Oleguer, amb nombrosa representació dels diferents clubs participants, que, per cert, no hi va haver cap entitat, Adri, que guanyés en més d'una franja d'edat. Si us sembla, repassem quins van ser els vencedors finals. En sub-10 es va imposar un equip d'aquí, de la ciutat, el Centre d'Esports Sabadell. En sub-12, el Barça. En sub-14, l'Ix Bayer. Ja saps d'on ve aquest club, de la Kings League, Queens League, etc etc. En sub-16 l'Espanyol i en sub-19 el València. Però bé, que més enllà dels guanyadors, ens quedem sobretot amb les xifres que ha mogut aquest torneig, que, com deies, s'ha convertit en el més gran del continent de futbol femení i són números que ja vam repassar en la prèvia, però que està bé repetir-los per les seves altes dimensions. 1.800 jugadores de 126 equips procedents sobretot de Catalunya, però també de la resta d'Espanya, un parell de danesos, dos dels Estats Units, etc etc. I els centenars de partits que s'han disputat aquests dies s'han celebrat a 5 camps diferents: Sant Oleguer, com deies, amb les finals, Olímpia, el Joan Murtró, Can Uriac i també el municipal de Sant Quirze.
I sobretot, Parc, ja no és només el fet d'organitzar un torneig d'aquesta magnitud, sinó que em deies que també cridava l'atenció tots els detalls que han anat cuidant l'organització amb els sabadellencs Marc Labarder i Sergi Seró al capdavant.
Sí, jo em quedo, per exemple, amb l'aplicació, que encara es pot descarregar, em sembla, molt completa per seguir el torneig allò pràcticament al minut a minut de tots els partits, gols, targetes, estadístiques, etc etc. També amb un desplegament de molta qualitat a les xarxes socials, especialment a Instagram. Les finals es van televisar en directe a la xarxa. Vaja, que al final estem parlant d'allò d'un nivell de professionalitat important. Però sobretot, Adri, em quedo amb la presentació allò en moda All-Star a la nova Creu Alta, que es va produir dijous per donar el tret de sortida del torneig. Unes 5.000 persones a les graderies, entre jugadores, familiars, autoritats, organitzadors, etc. I va haver allò jocs de llums, de fum, espectacles de ball sobre el terreny de joc, etc etc. Tindrem una tercera edició de la Sweet Cup, evidentment, i esperem que Sabadell continuï sent la seu del torneig, però amb tot això que estem comentant, ja hi ha altres ciutats que han trucat a les portes de l'organització.
Doncs veurem sobre aquesta qüestió i per fer balanç de com han anat aquests dies, el mateix Sergi Parc va conversar una estona amb el Sergi Seró, un dels cervells d'aquesta Sweet Cup que tant èxit ha tingut en la seva segona edició.
Sergi Saró, bon dia, bona tarda.
Què tal? Molt bon dia.
Mira, en el moment d'aquesta entrevista s'està jugant l'última final d'aquesta Sweet Cup 2024, a l'espera de que no passi res estrany, evidentment, en aquesta final de juvenils. Balanç, així general, així en calent encara d'aquesta segona edició del torneig, és positiu o no?
És molt positiu. Estem molt contents de com ha anat tot plegat. Hem vist els equips que han fet un pas endavant també amb el nivell de competició. S'ha vist una competició tot molt més igualada que l'any passat, que això també afavoreix el torneig i que tothom ha arribat molt més viu als últims instants de partits. I això també parla molt del futbol femení, no? D'aquesta professionalitat, i que cada vegada s'estan fent les coses millor en el futbol base.
És que al final, clar, estem parlant de centenars de partits, pràcticament 2.000 jugadores, 1.800. Clar, imagino que aquí la disparitat de nivells, doncs, evidentment, doncs, hi ha, pot haver diferències amb xifres tan elevades, però vaja, el nivell de competitivitat, què, com el posaríem? Esteu satisfets amb el nivell que s'ha mostrat en el torneig?
Estem més que satisfets. Era un dels temes que teníem molt en compte a l'hora de poder quadrar els grups, les competicions i els quadrants, que al cap i a la fi, no? El que ha de privar és la competició i la igualtat, no? A nivell de dir, ostres, doncs que els màxims nombre de possibles equips puguin arribar als transfinals amb jugant-se alguna cosa, no? Que hi hagin grans golejades i que tot sigui igualat. Era un dels objectius i s'ha complert també gràcies a les noies, no? Que al cap i a la fi han mostrat un nivell de competició altíssim i sobretot de respecte molt, molt, molt elevat entre elles en el camp, sobretot.
Per cert, estem veient aquí l'ambient a les graderies a Sant Oleguer que fa goig. Imagino que, home, no sé si amb aquest nivell d'activitat i participació per part del públic, perquè això són les finals, però durant aquests dies que els camps d'Olímpia, Raona Marinals, Can Uriac, també Sant Quirze, no? Què tal l'ambient?
L'ambient ha estat més que brutal. A la gent d'instal·lacions, una de les coses que ens agrada també tenir en compte amb el Marc és l'afluència de gent i la qualitat, no, d'aquest públic, com està sent. I les instal·lacions ens estan dient. Un públic molt entregat, acompanyant-nos amb moltes ganes de passar-s'ho bé, molt respecte a les graderies i sobretot moltíssima animació. Equips que han vingut amb banderes, amb samarretes, amb moltes ganes d'animar les seves nenes, i això al cap i a la fi el que ens fa és més grans el torneig. Aquesta visibilitat és gràcies a aquest tipus d'accions dels acompanyants. Nosaltres a més tenim un premi a la millor afició patrocinat per Ten Vinilo i s'han posat al Pavia, una afició exemplar, brutal, animant tot el partit, jugava un equip, s'anava tota l'afició a veure aquell partit, i això la veritat que és envejable, no? És espectacular. I aquest tipus d'accions ja la presentació es va veure, no? Unes aficions molt entregades amb ganes de passar-s'ho bé, i s'ha vist durant tots els dies molt bon ambient a les instal·lacions i sobretot molta afluència de gent.
Aquí tothom juga, també les aficions competint i tot en aquesta Sweet Cup. Per cert, que ho comentaves el tema de la presentació a la nova Creu Alta, ara hem passat uns dies, perquè això va ser dijous al vespre, per donar el tret de sortida, tot i que ja hi havia partits en marxa, no, en aquell moment, però què tal l'experiència, a més per sabadellencs com vosaltres, no, també, com el Xala, com tu, de poder fer la presentació en un estadi com la nova Creu Alta, què tal això?
Jo crec que la paraula que ho pot resoldre i explicar és inexplicable. Al cap i a la fi, el Marc i jo som dues persones sabadellenques de tota la vida. Tenim Sabadell, portem Sabadell al cor, que creiem que és una ciutat espectacular i és el lloc idíl·lic per fer el torneig. I la presentació va ser un moment molt emocionant. Va ser inevitable, no?, aquesta llagrimeta, no?, quan va començar l'acte, de quan es van apagar els llums i va començar, no?, aquesta introducció que vam fer durant la benvinguda als equips. Emocionar-se, teníem la pell de gallina, i la veritat que jo cada cop que recordo aquell moment en què s'apaguen els estadi, la llum de l'estadi, i la gent comença a obrir les llanternes sense que els diguem res, de la tele de tribuna, i comença a haver-hi aquella sensació d'espectacle, de que algú gran està a punt d'esdevenir-se, que va ser molt, molt, molt emocionant, i que ja comptem els dies per tornar-ho a repetir l'any vinent.
Nosaltres que érem allà, la veritat és que va ser espectacular allò, veure la tribuna plena, el lateral plena de totes les jugadores participants, una de les millors assistències de la temporada de Nova Creu Alta va ser amb la vostra presentació. Acabo, Sergi, el futur del torneig, imagino que amb tot el que s'està vivint està assegurat, el futur del torneig a la ciutat de Sabadell està assegurat?
Bueno, nosaltres tenim la nostra voluntat i volem seguir Sabadell. Crec que Sabadell és la seu del torneig i ha de ser la seu del torneig. però bueno, sí que és veritat que el torneig necessita una sèrie de millores, sobretot a nivell d'infraestructures i de possibilitats a la ciutat, que bueno, que quan acabi l'esdeveniment el tanquem i ens reunim, no, amb autoritats per també veure la seva experiència, no només la nostra, sinó també escoltar-los a les autoritats, la gent de Sabadell, la gent de Visit Sabadell, veure també com podem millorar el torneig aquí a la ciutat, però tot passa perquè les necessitats que tenim per l'any vinent es compleixin. Farem el tercer any de Sweet Cup l'any vinent i la veritat que ha de ser l'any clau i en el que crec que la ciutat de Sabadell i Sweet Cup aquest any ja han fet un pas endavant de la mà i ara toca fer-ne l'últim per consolidar el torneig a la ciutat i que sobretot consolidar la Sweet Cup, que es torni a celebrar. És clau, l'any vinent és clau. Crec que aquest any, respecte a l'anterior, ja hem fet un pas endavant i els dos de la mà, Sweet Cup i Sabadell, repeteixo, Ajuntament de Sabadell s'ha portat de 10, el Centre d'Esports de la mà d'Albert Ramos s'ha portat de 10 i això no hauria estat possible sense la seva col·laboració, però sí que és veritat que el torneig necessita un passet més per l'any vinent.
Doncs veurem si es dona aquest passet a l'edició del 2025. De moment, Sergi, pel que podem dir del 2024, felicitats per l'organització, per com ha anat tot. I res, a gaudir d'aquesta última final, tens aquí el trofeu de campiones sub-19. Veurem a quines mans acaben en aquesta copa. Moltes gràcies, Sergi.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I l'altre epicentre esportiu d'aquests dies a Sabadell ha estat el Pavelló Nord, la seu durant 10 dies del Campionat de Catalunya de Joves de Tenis Taula, que engloba des dels prebenjamins fins al sub-21. Ahir es va tancar una setmana i mitja que ha fet de Sabadell, insisteixo, l'epicentre del tenis taula català amb xifres de rècord, per exemple, més d'un miler de participants entre individuals i parelles. Saludem l'Àlex Bocanegra, director tècnic de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell, l'entitat organitzadora. Què tal, Àlex, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Suposo que dies de bojos. Com ha anat des del punt de vista logístic organitzatiu aquest Campionat de Catalunya?
Bé, molt bé, molt bé. La veritat que al final ha sortit tot més o menys com ho teníem pensat. Crec que la gent s'ha quedat molt contenta amb com ha quedat el pavelló, com ha anat el campionat en general, i la veritat que al final ho hem tret endavant i crec que tothom molt content.
El futur del tenis taula català al final s'ha citat aquí al Pavelló Nord, a Sabadell. Com valores el nivell que hi ha hagut a les proves?
Bé, el nivell molt alt en general. Sí que és cert que ara estem vivint un canvi generacional en el qual cada vegada els nostres benjamins, alevins e infantils cada vegada tenen un nivell més alt i bueno, estan una mica allà apretant els que són els nostres cadets i juvenils i sub-21, així que en general s'està vivint un canvi generacional que pinta molt, molt, molt bé.
A més, aquí a Sabadell també ho hem viscut amb els Kidaixell i Barberà i companyia que van empenyent amb força des de baix. Fes-me també una valoració en clau local. Quin balanç feu dels participants del Natació Sabadell en aquest Campionat de Catalunya?
Bé, una valoració molt, molt bona, no? Al final jo crec que no ja no només pel tema de les medalles, sinó crec que en general tots els jugadors del club que han participat han fet una molt bona actuació. Evidentment sí que destaca sempre, no?, la gent que aconsegueix medalles, però jo ens agrada molt content amb tots els jugadors i jugadores del club i res, a seguir treballant per viure aquests campionats de la mateixa manera que els vivim i competir de la manera més adequada possible.
Aprofito, Àlex, per preguntar-te també per la tornada a la rutina, que m'imagino que no deu ser fàcil després de 10 dies de bogeria allà al Pavelló Nord tornar una altra vegada a reenganxar el que és la inèrcia habitual amb les competicions domèstiques, etc. Per exemple, amb un escenari difícil de millorar pel primer equip del club.
Bueno, al final aquest tipus de campionats i més a casa el que hem de fer és motivar encara més els nostres jugadors, no? Fer una valoració de com ha anat tot, de a què aspirem i sobretot això, no? Una mica que marquin més clars els seus objectius, una petita reflexió, no? Avui, per exemple, el primer entreno després del campionat i enfocar el que queda la final de la temporada amb més ganes, si pot ser, i entrenar cada dia més i millor.
Doncs n'estarem pendents, sobretot d'aquest divisió d'honor. Àlex Bocanegra, enhorabona per tota l'organització i per tal i com ha anat aquest Campionat de Catalunya de Joves de Tenis Taula aquí a Sabadell. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Acabem amb informacions en format més breu. Iker Pajares va caure als vuitens de final del London Squash Classic contra el local George Parker, el número 49 del rànquing PCA. El del tenis Sabadell guanyava 7-4 en el primer set abans que el partit s'aturés uns instants per assecar la pista. Una interrupció que va perjudicar Pajares, ja que no va guanyar cap punt més al primer set i finalment va caure per un doble 11-7 en 35 minuts. El neozelandès i primer cap de sèrie del torneig, Paul Cole, va ser el campió del campionat londinenc. I David de la Cruz disputa des de fa uns minuts la segona etapa de la Itzúlia, de la Volta al País Basc, amb un recorregut pla de 160 quilòmetres entre Irún i Cambo. En l'estrena, el d'Espronceda va perdre ahir un minut respecte a Roglic, el guanyador del pròleg. De la Cruz ocupa el lloc 74 a la General. Dos dies abans, el ciclista del Q36.5 suís va ser 20è al Gran Premi Miguel Indurain a Estella. El sabadellenc no tenia clara la seva presència en aquestes proves, ja que encara s'estava recuperant de la fractura de tres costelles que havia patit a la Tirrè Adriàtic. Pocs segons queden per arribar al punt de les dues. Nosaltres ens acomiadem amb una abraçada del Toni González, que ha estat avui a les vies de so. Ara el Notícies Migdia, amb tota la informació del que ha succeït avui a Sabadell en aquest dimarts, insisteixo, com dèiem al principi, amb regust dilluns. Demà més, per exemple, entre d'altres, amb la roda de premsa de Jordi Calavera en directe aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé, bon dimarts, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.